Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les organitzacions empresarials tenen l'esperança que la reducció de la jornada laboral no trobi els suports necessaris al Congrés. Creuen que la nova llei afectarà l'estabilitat laboral dels treballadors i posarà en risc la viabilitat de petites i mitjanes empreses. El secretari general de la patronat vallesana, SECOT, Oriol Alba, ha lamentat també l'actuació unilateral, ha dit, del govern central, que al seu parer trenca la pau social entre sindicats i patronals. Són de declaracions a la xarxa.
Creiem que el govern a vegades utilitza la paraula negociació quan en veritat el que fa és prendre mesures de manera unilateral, no? I això s'ha vist també en altres casuístes, sobretot és una pràctica d'aquest ministeri. Nosaltres el que ens preocupa és, diguéssim que tenim les patronals i els sindicats un acord d'estabilitat sobre els increments dels costos laborals per als propers anys, i aquesta alteració ve a trencar aquesta fórmula.
Des del govern, però, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, deia que la mesura aprovada avui per l'executiu permetrà millorar la productivitat, els beneficis econòmics de l'empresa, reduir l'absentisme laboral, incrementant la igualtat. Segons estimacions del govern, la reducció de la jornada podria beneficiar prop de 12 milions de treballadors. I l'Ajuntament de Barcelona podria comprar la Casa Ursola utilitzant el dret de tempteig i retracte si finalment es posa a la venda, com ha apuntat el propietari en un comunicat, ho coneixíem ahir. Segons publiquen els companys de BTV, l'alcalde Jaume Collboni ha dit que ara cal deixar temps i confiar en la mediació que ha obert el síndic de greuges de Barcelona. Després, però, ha afegit que el consistori valorarà les diferents alternatives per trobar la millor solució. Avui que hem conegut que el nivell de transmissió de la grip ha registrat un marcat descens en la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, tot i que continua el nivell alt, amb 442 casos per cada 100.000 habitants, segons dades actualitzades del Sistema d'Informació de Vigilància d'Infeccions de Catalunya. I ha arrencat el Saló de l'Audiovisual ICE amb les darreres novetats en realitat virtual, pantalles o so. Més de 1.600 expositors omplen el recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona i es preveu que hi passaran prop de 75.000 visitants, superant així el rècord de l'any passat. I en esports, el Girona ha tornat a guanyar i s'apropa a les places europees. Victòria dels gironins davant les Palmes, 2-1, que els situa setens a un sol punt de la sisena plaça, l'última que dona accés a les competicions europees.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 4 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. Aquest temps que no varia respecte a les últimes jornades i, per tant, a hores d'ara el cel està gairebé ras a gran part del país. Només queden algunes boires que no s'acaben de desfer d'alguns indrets fons de Lleida, bàsicament cap a la Plana, entre el Segrià, la Noguera, l'Urgell, Pla d'Urgell, alguns racons del Solsonès, de l'Alt Urgell i també de la Segarra. Aquesta boira sí que s'acabarà desfent al llarg d'aquesta tarda, però en aquelles contrades quedarà un temps més aviat enrarit, amb mala visibilitat i amb ambient més fresquet. A la resta del país, tarda molt plàcida, assolellada i molt suau, especialment a les comarques de Girona i la costa de Barcelona i Tarragona. Pel que fa a demà, una situació molt semblant. Al matí, la boira extensa a les comarques de Ponent, sobretot a les Fondes, i també alguna boirina a la Catalunya Central o la Vall del Ter. Demà a la tarda aquests núvols es desfaran i tornarà a fer molta bonança fora dels indrets d'en Boira. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectat sabrem per què l'streaming enganxa les teleoperadores. Ens en respondrà José Antonio Morán, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar semblances i diferències entre extrema dreta i extrema esquerra i la nova moda, el tardeo per a sèniors en algunes discoteques de Barcelona. A partir de les 5 coneixerem la terrassenca Glòria Vilà, economista i urban sketcher. Continuarem amb salut per preguntar-nos què podem aprendre de la medicina xinesa. I entrevistarem Natàlia Moreno, especialista en medicina tradicional xinesa. Acabarem amb cultura per parlar de la tasca de restauració que s'encarrega l'Arxiu Municipal del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Quatre i sis minuts de la tarda, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'investigador Jordi Quera ha guanyat la sisena edició de l'ajut a la recerca Francesc Salvay Campillo, que atorga el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner. El projecte presentat per l'autor Garriguen es titula De l'arada al tractor, memòria oral de la mecanització juneda. El jurat ha destacat l'interès científic del projecte, la possibilitat d'establir paral·lels amb altres poblacions properes i que es plantegi l'estudi de canvis tecnològics en els processos productius. La proposta, presentada per Quer, venia avalada pel Centre d'Estudis de les Garrigues, del qual és soci. Aquest projecte preveu recollir el testimoni de la vivència dels pagesos que van protagonitzar l'arribada de l'agroindústria a Juneda. Anteriorment, el guanyador ja va realitzar la recerca del cultiu de tabac i l'elaboració artesanal de caliquenyos, memòria oral de la pagesia del Pla de Lleida a la segona meitat del segle XX. Aquest ajut dona suport a investigadors joves en període de formació en les primeres etapes d'activitat investigadora i reben 4.000 euros en reconeixement als estudis sobre diferents àmbits del patrimoni, la història, la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha avaluat 68 projectes amb assajos clínics durant tot el 2024. És el 7% del volum total al país, fet que l'ha situat en la primera posició a escala autonòmica, tercera escala estatal, en el rànquing anual de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Justament avui, que es commemora el Dia Internacional contra el Càncer, Marcela Manríquez, la vicepresidenta del Comitè d'Ètica i Investigació en Medicaments del Parc Taulí, ha apuntat que la gran majoria d'assajos que avaluen són oncològics.
La mayor parte de los ensayos clínicos que vemos serían de oncología, casi la mitad de este número suelen ser de oncología. Bueno, sí que tenemos, nosotros ahí en el Parc Taulí evaluamos mucho ensayo de la especialidad de reumatología, vemos pues, digestivo, vemos casi todo lo que nos entra, no tenemos límite de especialidad.
Tot plegat arriba 30 anys després que el centre sabadellenc rebés la seva primera acreditació.
Gràcies, Helena. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen una nova mort violenta d'un home a Badalona aquesta passada nit, la segona aquesta setmana. Uns fets que haurien passat en un local, el número 4 del carrer Ibèria del barri de Bufalà, que es feia servir com a habitatge. En aquest sentit, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat preocupat per aquestes dues morts. Assegura, però, que són fets molt excepcionals. El batlle torna a fer una crida per modificar les lleis de manera que no siguin tan permissives amb els delinqüents. En una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde ha assegurat que no estem davant de fets delictius habituals, considera que semblen més propis de països amb vinculació amb el narcotràfic. L'escoltem.
No és uns assassinats al carrer, no és un robatori, no és una baralla, no és una discussió. Estem parlant d'assassinats més propis de les màfies de Colòmbia, que veiem a les pel·lícules, de les màfies de tràfic de drogues de Colòmbia, que no una situació que de normalitat que es produeix a qualsevol ciutat del nostre entorn.
García Albiol ha tornat a demanar un enduriment de les lleis per evitar que siguin tan permissives amb els delinqüents i evitar, així, que estiguin al carrer en 24 hores. Ho ha dit en relació amb la preocupació dels veïns del carrer Guas, que Sant Mori de Llefià, on dilluns es va trobar el primer cadàver.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santaufemia. Bona tarda.
Bona tarda. La Fundació CREM de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, amb seu al litoral del Prat, ha atès aquest 2024 a 148 exemplars, 87 tortugues marines, 11 cetacis, 44 aus marines i 6 elasmobranquis. La responsable de comunicació del CREM, Montse Pal, explica el motiu de l'augment d'aquestes atencions respecte al 2023.
Hem fet un increment elevat, però també perquè hem incrementat també el servei d'assistència amb la Generalitat de Catalunya, també atenent a animals que arribin encallats morts a les platges catalanes. Per tant, és superior per aquest motiu.
Els animals atesos al CREM pateixen diversos problemes, però la majoria tenen a veure amb l'acció humana. Tanmateix, aquesta acció no sempre és negativa, i és que els pescadors són una peça clau en la conservació de les tortugues marines. Són els primers a detectar la captura accidental i són els encarregats d'activar el protocol de rescat gràcies al projecte Pescadors a favor del mar, que la Fundació CREM ha dut a terme en els últims anys.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Saludem a Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Amb motiu de la pavimentació del camí del Puig de la Creu, que es troba situat després dels dipòsits del final del carrer del Sot de Boleres, coneguda com la pista dels bombers en aquest tram, el camí romandrà tancat al trànsit des d'aquest dimarts fins al 6 de febrer. Els demana als ciclistes i vianants que també evitin passar-hi. Com a itineraris alternatius es recomana a peu per la drecera des del Bosc de les Pedres i en bicicleta pel Coll de Canyelles, conegut com l'Alzina Balladora.
Gràcies, Rocío. I tanquem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Enfrontar-se a un diagnòstic de càncer pot tenir unes conseqüències emocionals difícils de gestionar per a moltes persones. En aquests casos, l'acompanyament d'un psicooncòleg és essencial, especialment en fases avançades o terminals de la malaltia. No obstant això, la manca de recursos i la sobrecàrrega en hospitals fa que no tots els pacients tinguin accés a una atenció psicològica de qualitat. Quan una persona que ha superat un càncer va al psicòleg, la teràpia se centra en ajudar-la a gestionar els canvis emocionals i d'identitat derivats de l'experiència. La psicòloga Tània Estapé és especialista en oncologia.
A vegades els hi queda molt aquesta sensació de vulnerabilitat, perquè tots sabem que ens hem de morir, però aquestes persones realment han vist la mort o han vist el patiment de molt a prop i han dit, ostres, la vida pot canviar. Llavors, a nivell emocional, hi ha també aquesta fragilitat, sobretot als principis, aquesta por a la recaiguda, aquesta espasa de Damocles.
De fet, és precisament per la síndrome de l'espasa de Damocles o la por constant a la recaiguda després del tractament que el 36% dels pacients que han superat un càncer pateixen ansietat i el 22% desenvolupen depressió.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar. Gairebé totes les teleoperadores ja ofereixen paquets que inclouen l'accés a alguna plataforma de vídeo sota demanda. A partir d'aquí, experts de la UOC analitzen com s'ha transformat el mercat de les telecomunicacions. Ens amplien la informació José Antonio Morán Moreno, director del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí ara mateix amb trucada amb el José Antonio. Bona tarda, José.
Bona tarda.
Anem a parlar, no?, sobre aquest tema, sobre aquest estudi, no?, de la UOC. Com ha canviat la manera de triar una tarifa de telecomunicacions en els últims anys?
Bueno, aquest és un tema que ha anat variant. els operadors de telecomunicació han anat ampliant el seu negoci a mesura que han pogut anar incloent cada vegada més serveis, no? Inicialment nosaltres teníem la factura associada al telèfon fixe, van a començar a integrar-se als sistemes de telefonia mòbil, posteriorment es va agregar a internet i ara doncs, estem en aquesta fase en la que hi ha serveis afegits. Potser el més conegut inicialment era quan les operadores començaven a oferir el servei del futbol, els esports, que era una forma d'intentar vincular clientela, i això doncs, s'ha anat ampliant a la situació que tenim ara, on cada vegada veiem més serveis de streaming que formen part de les ofertes que tenen les operadores.
Clar, la línia que tu comentaves, per què creus que les teleoperadores han hagut d'anar més enllà, no?, de l'oferta de només oferir els minuts o gigas per diferenciar-se?
Sí, com tot en el mercat. Al final, això no és una cosa que sigui diferent d'altres mercats. Si pensem en el món de les energètiques, també s'ofereixen tarifes integrades entre el que és gas i electricitat, no? Quan tu tens un producte que engloba més serveis o més ítems, d'alguna forma aquest producte et vincula més a l'operador amb el que estàs contractant, no? És més difícil per mi donar-me de baixa d'un operador de telefonia si tinc molts serveis vinculats i estic fent ús de tots aquests serveis que no pas si únicament tingués el telèfon. Amb la qual cosa és una forma de, d'una banda, guanyar més negoci, ampliar cartera de clients, però hi ha una part molt important que és també la vinculació, el fet de retenir el client.
Clar, o sigui, estaríem parlant que aquesta integració pot ser vista com una estratègia per retenir, no?, aquests clients.
Sí, és un dels objectius que es persegueix amb aquests serveis integrats. I et dic que és una cosa que, si anem a qualsevol altre tipus de negoci, cada vegada s'està oferint més. El sector de la banca també ens intenta vincular amb assegurances. O sigui, la cartera de serveis que intenten oferir-se al voltant d'un producte, les empreses intenten que sigui el més àmplia possible, perquè d'alguna forma això aporta un avantatge al consumidor, amb el sentit que se li pot oferir un preu més competitiu, però d'altra banda també et fa una vinculació molt més forta amb l'operadora, perquè d'alguna forma donar-te de baixa et costarà molt més. Uh-huh. Estàs ja molt més vinculat per tot el tipus de serveis que estàs rebent del mateix operadora.
Llavors, també, quins avantatges tenen les plataformes de streaming al poder estar dins, no?, d'una teleoperadora?
Bueno, una de les avantatges que tenen les plataformes de streaming és que tenen accés a una bossa de clients molt més alta. O sigui, si nosaltres pensem en una plataforma de streaming que hagi d'aconseguir els clients, doncs ha de fer la seva promoció, ha d'aconseguir que tots aquests clients la coneguin i que entrin dintre. Quan aquest servei de streaming s'ofereix dintre d'una operadora, tots els clients de l'operadora són potencials clients d'aquest nou servei. Addicionalment, s'acostumen a oferir uns preus més competitius. Quan tu ets ja client de l'operadora, pots contractar aquell servei normalment a un preu una mica més baix, amb la qual cosa estem en una relació de guanyar-guanyar.
Llavors, també, ha existit alguna tensió important entre les teleoperadores i aquestes plataformes OTT?
Sí, o sigui, tradicionalment aquesta és una lluita a les telecomunicacions, hi ha hagut sempre una lluita de la cadena de valor, no? I això va començar amb la telefonia mòbil. Nosaltres tenim el desplegament de tot el que comporta la infraestructura necessària per fer la comunicació, però després hi ha aplicacions i serveis que es posen allà a sobre. Les operadores sempre han dit, bueno, escolta'm, a mi tots aquests serveis que m'estan posant a sobre, aquestes empreses no m'estan ajudant a desplegar la xarxa. Vale? I això és una lluita que s'ha tingut des de fa molt de temps enrere, no? Amb la qual cosa sempre hi ha hagut un reclam per part de les operadores d'intentar que aquestes plataformes de servei, aquestes plataformes OTT que li diuen, que són over the top, no? Serveis que s'ofereixen sobre l'estructura de telecomunicacions, que d'alguna forma ajudessin a sufragar els costos de desplegament. Perquè no ens oblidem que les xarxes de telefonia mòbil, tenim una de la infraestructura més bona que hi ha a nivell europeu en quant a fibra òptica, tenim un molt bon servei de telefonia mòbil, però tot això costa molts diners de desplegar, no? I les operadores sempre han reclamat que aquells que són els que generen la major part del contingut o que més se n'aprofiten d'aquest desplegament, doncs contribueixin una mica a aquest esforç de financiació, no? El fet de que facin un negoci conjunt és una forma també de llimar una mica aquestes tensions, no? Arriben acords entre elles, jo ho ofereixo a través de la teva infraestructura de xarxa, faig un acord comercial en el que d'alguna forma estem ajudant a que també l'operadora entregui un benefici del fet de que siguem consumidors de tots aquests serveis de televisió.
Ara, José, parlem de dades. Actualment, existeix més gent que veu aquestes plataformes a partir de teleoperadores o que van directament a la plataforma?
A veure, tot això està canviant. És difícil donar unes dades exactes perquè realment és un món molt canviant. I, de fet, estem en un moment en el que també hi ha molta variabilitat perquè hem saturat una mica el servei. O sigui, abans, quan teníem un o dos servidors de streaming, doncs tothom tenia els dominants. Però avui dia han començat a aparèixer serveis de streaming cada vegada més variats. La gent s'ha anat donant d'alta, però arriba un moment en què estem saturats també de tota aquesta oferta de serveis, no? Llavors, hi ha molta gent que fa la contractació directa, vale? Perquè no vol estar vinculats a paquets de les operadores, perquè normalment el paquet de l'operadora sempre inclou també televisió. I hem de pensar que la televisió, doncs, bueno, és un tema que el jovent ja no la fa servir de la mateixa forma, no la consumeix de la mateixa forma que la consumim la gent de més edat, no? Amb la qual cosa és un mercat que està constantment evolucionant. Uh-huh. El que sí que és cert és que facilita fer la contractació si tu ja ho tens a través de l'streaming, però no tothom té un paquet integrat de contractació de serveis. Amb la qual cosa el mercat va variant i haurem de veure com evoluciona tot a futur, no? Perquè les operadores també estan intentant protegir el consum compartit de dades. O sigui, ja sabem que, per exemple, Netflix posarà limita el nombre d'usuaris que poden consumir, perquè abans es podia compartir un compte entre diferents usuaris. El fet de que també això ho vinculis a serveis de contractació a través d'una operadora evita que sigui tan fàcil compartir totes aquestes contrasenyes i, de fet, hi ha tota una tasca ara amb la qual els servidors de streaming estan intentant protegir-se d'aquesta compartició i, evitar, i, bueno, i mirar d'aconseguir que hi hagi més gent que contracti.
I, José, has comentat ara mateix, bueno, fa pocs minuts, el tema de la saturació del mercat, que estem, doncs, no?, amb moltes plataformes diferents que ofereixen, doncs, coses diferents. Quin és el principal repte tecnològic o econòmic que tenen aquestes teleoperadores en aquest context de tanta saturació?
Bueno, al final és com tot. O sigui, es tracta d'un mercat competitiu amb la que cada operadora intenta oferir o diferenciar-se amb algú respecte als altres, no? Tenim operadores que són especialitzades, que estan especialitzades en esport, i llavors podem veure l'esport de diferents parts del món, no? Tenim altres que estan més especialitzades en sèries, altres en pel·lícules. Cadascú intenta trobar el seu nicho de mercat. El que passa és que, és el que et dic, el mercat ara mateix està molt saturat. Hi ha molts serveis, cada servei té un cost, i la gent també està mirant una mica la butxaca de dir a veure quan m'estic gastant amb tots aquests serveis i realment què és el que estic dedicant i què realment és el que estic consumint, no? Perquè de vegades paguem per opcions que no acabem consumint. I tot això està provocant que la gent analitzi més els serveis que té contractat i que d'alguna forma intenti decantar-se per una plataforma. Uh-huh. El repte que tenen les plataformes doncs, és intentar diferenciar-se i oferir el producte més atractiu, no? Aquell que realment enganxa més gent. Hi ha productes que tradicionalment han funcionat molt bé, com han estat el tema dels esports, i moltes vegades les operadores ho han fet servir per retenir clients, perquè si tu ets l'únic que pot oferir els esports, algú que vulgui veure el futbol doncs té que estar amb una determinada operadora, no? Llavors, cadascú intenta trobar el seu punt de força per intentar tenir algú diferenciador amb el mercat i que faci que contractin amb aquell servei. Els operadors de streaming el mateix. Estan en una batalla per oferir continguts i el que intenten és oferir els continguts que siguin més atractius i que siguin pels quals es decanti la gent. Llavors, aquí tenim guerres de preu, tenim diferenciació de continguts, un mercat agressiu, perquè és un mercat en el que ara cada vegada hi ha més agents i en el qual no sempre tenim un criteri clar a l'hora de decidir, no? Llavors, la gent cada vegada s'ho va mirant més. Quan hi havia menys opcions era més fàcil doncs, que la gent contractés Netflix, però ara ja comencem a tenir que HBO, que si Disney Channel, que si... comença a ser una oferta cada vegada més àmplia. Uh-huh. I no podem pagar per tot, la butxaca al final no dona per tot, amb la qual cosa pues, la gent s'ho està mirant una mica més.
Clar, en el sentit d'aquesta evolució, no?, que comentes, que abans hi havia menys opcions, ara tenim un mercat més agressiu, perquè ara ja veiem que una teleoperadora no només es centra en incloure una única plataforma?
Bueno, o sigui, al final l'operadora el que intentarà és oferir la cartera de productes més ampla, ¿vale? I si pot oferir quatre plataformes diferents, l'oferirà. Però això és una guerra que, torno a dir, que no és res diferent del que haguem viscut abans. Tots ens en recordem abans del que passava amb les companyies de telefonia mòbil, que et regalaven el mòbil perquè canviessis d'una companyia a altra, no? Allò els hi va fer molt mal a les companyies perquè hi havia molta rotació de client i era difícil la vinculació, no? L'estratègia que estan seguint ara és la contrària. És anem a intentar donar un valor afegit que realment sigui interessant pels nostres clients perquè els nostres clients no tinguin la necessitat de canviar d'operadora, amb la qual cosa que van incorporant tot el que poden per tal que el client pugui satisfer totes les seves necessitats de consum amb una única operadora.
Exacte. Ara, José, abans d'acabar, cap on creus que evolucionaran aquestes teleoperadores en els pròxims anys i també en el sentit de quines tecnologies emergents no podrien tenir un paper clau en aquesta evolució d'aquests pròxims anys?
Bueno, el model de consum audiovisual ha anat canviant. Tradicionalment, abans consumíem davant de la televisió i consumíem en unes hores del dia, que era quan s'emetia el programa en concret, no? El model de consum que tenim ara és molt immediat. Jo vull consumir des d'on sigui en el moment que vulgui. Puc fer-ho a través d'una tablet, puc fer-ho a través d'un Smart TV, puc fer-ho a través d'un ordinador, i realment el repte tecnològic el tenim resolt. O sigui, la tecnologia, la infraestructura de telecomunicacions que necessitem per poder consumir l'audiovisual, la tenim. Està funcionant i tenim, com he dit abans, una xarxa de bona qualitat, no? Ara el tema és com aquests serveis s'adapten al client per donar-li el màxim benefici o la màxima satisfacció. Llavors aquí començarem a veure com, suposo que en un futur proper, doncs començarem a tenir assistents que faran recomanacions més intel·ligents, en començar a parlar d'intel·ligència artificial, totes aquestes coses que d'alguna forma ens ajuden a seleccionar allò que consumim, no? Això ja ho estem veient amb algunes pàgines web que tenen assistents que et van d'alguna forma ja assessorant sobre què pots consumir, que estigui d'acord amb les teves preferències, no? I això és un tema, doncs, que segurament ens ho trobarem. Cada vegada tendirem a donar un servei més personalitzat i més flexible per adaptar-nos a les característiques del client. Inclús hem de pensar que dintre d'una mateixa família hi ha diferents perfils de consum. Podem tenir els nens, podem tenir els adults, cadascú consumeix uns continguts. Llavors, la personalització d'aquests continguts, els sistemes que ens assessorin o que ens diguin quins són els continguts que més s'adapten a les nostres preferències, ja els tenim. Però tot això anirà evolucionant. O sigui, aquí sí, hi haurà una incorporació de tecnologies noves per tal d'entendre'ns a nosaltres com a consumidor i poder-nos oferir el millor producte possible o les millors sèries, les millors pel·lícules o el millor contingut d'esport segons les nostres preferències, no? Anem cap a un consum cada vegada més personalitzat.
Doncs José Antonio Morán, director del Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i també parlar-nos sobre aquesta tendència tant de les teleoperadores com de les plataformes digitals. Bona tarda.
Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, a punt d'arribar-hi. És temps ara de tertúlia. Compartim la tertúlia d'avui amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Quirze Casablanques, que és graduat en Humanitats i ens espera a Sabadell. Quirze, bona tarda. No? No el tenim, el Quirze, encara. Doncs saludem el Jordi Pasqual, que és periodista i sí que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Com estàs, Jordi? Bona tarda.
Molt bé.
Bé, doncs de seguida que tinguem el Quirze Casablanques, ens ho feu saber i l'incorporem a la tertúlia. Comencem per un tema de política arran de les crítiques que arriben per part de la CUP a la proposta de Mas, perquè doncs fa uns dies va dir que Junts havia de parlar amb Sílvia Orriols, la responsable d'Aliança Catalana. I aquesta comparació entre Aliança Catalana i la CUP és el que ha provocat doncs aquestes crítiques, que no només venen de part de la CUP, sinó també d'altres partits d'esquerra com Esquerra Republicana. Jo d'entrada us preguntaré si enteneu aquestes crítiques, aquesta proposta d'Artur Mas?
Jo ho entenc, jo crec que sí, apliquen com a mínim dues coses. Una és el recel que hi ha entre la CUP i Artur Mas des de fa molts anys, no? I bé, és una cosa més, diria, de relació entre dos partits, no? I crec que això fa que la gesticulació al voltant de les últimes declaracions siga més gran que si hagués sigut una altra declaració, no? Però sobretot el que hi ha és un debat, l'independentisme especialment, però no només, sobre quina és la relació que s'ha de tindre amb partits que el seu postulat està anant fins i tot en contra d'alguns drets, sobretot en relació a la migració, no? Que és el cas d'Aliança Catalana, però que en clau estatal també ho és Vox, no? I per tant, entenc la crítica, perquè la CUP sempre s'ha mostrat favorable a fer el que es diu un cordó sanitari. Per tant, obrir la porta d'una relació de l'independentisme, en este cas de Junts, però dient que tot l'independentisme hauria de parlar, no, a parlar en una força com a Aliança Catalana, trenca aquest postulat de la CUP i, per tant, va la línia del seu posicionament, no? Un altre debat seria si s'ha de parlar o no. La qüestió, crec que és important, no?, com quins són els vetos parlamentaris, diguem, en relació a temes bàsics, no?, de drets humans, i crec que és important, i jo entenc i defensa que s'hagi de fer un cordó sanitari, però també hem de tindre en compte que això per ell sol no funciona. És a dir, el que està canviant és una cultura hegemònica, diguem, no? El que està canviant és el comportament de la societat, i per tant, només amb vetos parlamentaris o de negociació política no aconseguirem revertir una extrema dretització cap a la qual estem avançant.
Mm-hmm. Em sembla que ja tenim disponible el Quirze Casablanques. Quirze, bona tarda.
Sí, jo hi he sigut, bona tarda, hi he sigut des del primer moment, però sembla que els fullets ens han fet una mica la punyeta.
T'han fet la guitza, eh?
Sí.
Una mica.
Només una mica. L'ho permès.
Sí, doncs mira, de fet, la primera intervenció l'ha fet el Jordi i arran de la pregunta que us feia, si enteníeu aquestes crítiques a la proposta que feia Artur Mas de intentar parlar o de poder parlar amb Aliança Catalana, ja que en el seu moment doncs el partit també ho va fer amb la CUP. Sí, entens les crítiques, no? Quina és la teva lectura?
Mira, fins a cert punt, o sigui, les crítiques són crítiques, però pel meu punt de vista el que és fotut és criticar perquè no em va bé. A veure, a mi em fa l'efecte i crec que el Jordi també més o menys anava a favor d'això. Parlar, s'ha de poder parlar amb tothom. No sé, parlar, Parlar no és blanquejar, parlar no és sotmetre's a el que diu l'altre, parlar és saber les seves opinions. Allò que anecdòticament o està atribuït a Fraga Iribarne, que li va dir al Santiago Carrillo, no sóc de les teves idees, però mataria perquè les poguessis exposar. Doncs, va una mica per aquí, no? Parlant de parlar amb tothom. I si més no, doncs no sé, com a mínim sabrem què opina l'altre, no sé. Mm-hmm. I no vaig més enllà, perquè...
No, ja anirem avançant, de mica en mica.
Sí. Vinga. Però penso que el Mas també va parlar amb la CUP, vull dir que crec que això va anar així, no?, en el seu temps. Mm-hmm. Vull dir que, esclar...
Vinga, Anna Maria, com ho veus tu?
Equiparar la CUP amb Aliança Catalana ho veig, vaja, una aberració, perquè no té res que veure un partit amb l'altre. Això és de banda, tot el que és parlamentari es tindria que poder parlar, perquè és la representació del poble. Algú els va votar, aquesta gent, per estar allà. Que tu no combregues amb les seves idees, i tant que no, però... aviam, estan allà i com més la punyeta els hi fem, més vots trauran a les properes. Jo no les tinc totes amb mi, perquè en el seu moment la pujada de Ciutadans, i mireu el merder que ens han organitzat i ens han deixat, tot i que ha desaparegut, gràcies a Déu, Vox, ja veieu que cada cop va pujant. L'extrema dreta a Europa cada cop és més representativa. Jo no ho sé si deixar-los de banda completament ens pot portar alguna sorpresa a les properes eleccions. No ho sé, Vull dir, m'agradaria tindre una bola i veure dintre d'uns anys que pot arribar a passar amb aquesta senyora i el seu partit.
Ara, la qüestió és... diferenciem entre extrema dreta i extrema esquerra? És a dir, defensen coses totalment oposades?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí, vaja.
Per tant, s'han de distingir?
Sí.
Ho dic perquè hi ha qui posa en el mateix sac les extremes.
Però és que aviam, per exemple, amb tot de la immigració... no és el mateix estar en un partit d'extrema esquerra que estar en un partit d'extrema dreta. Amb serveis socials, amb ajudes, amb qualsevol tipus de... vaja, res. Amb dona, amb violència de gènere. No té res que veure la doctrina d'un amb la doctrina de l'altre. Aquí, on estem visquent, a Catalunya.
Més opinions,
sí,
Jordi.
Jo, el que poso en dubte és que la CUP sigui extrema esquerra, de partida. Perquè, tot i que...
Bueno, o partim d'aquesta base, perquè és el que... És com ho ha considerat
Mas. És el que hi ha més a l'esquerra, diguéssim,
no? Sí. És el que hi ha més a l'esquerra a nivell parlamentari. L'Estat espanyol ha tingut múltiples partits, fins i tot algun il·legalitzat, com el Partit Comunista Espanyol, com es diu, reconstituït, com es diu? Ara està buscant-lo, que és un partit que no té legalitat, reconstituït, exacte. Això segurament potser sí que podríem parlar més d'extrema esquerra. Són postulats més marxistes, leninistes, de prendre el poder mitjançant una revolució. La CUP, tot i que parla en termes d'anticapitalisme, a la pràctica, quan fa les seues propostes polítiques i quan està governant, està fent postulats eminentment socialdemòcrates més a l'esquerra que la resta de partits d'esquerres. Però no crec que
puguem... Sí, és que clar, jo parlava amb clau de Catalunya. Vull dir, jo amb clau d'Espanya normalment no hi acostumo a parlar.
No, però fins i tot podríem parlar de grups. És que el propi PCR segurament ha tingut gent que havia estat militant a Catalunya i ara fins i tot en clandestinitat, que és un partit il·legalitzat. Però el que vull dir és on posem que és extrem? Posem extrem algú que està qüestionant drets bàsics en quant a la migració, per exemple, que és una cosa que està recollida en la Declaració de Drets Humans? Per a mi, sí, clarament. Per tant, no tinc cap por a dir que Vox i Aliança Catalana és extrema dreta. Què és extrema esquerra? Podríem dir que extrema esquerra és prendre el poder fent una revolució? Doncs mira, això no és el que vol la CUP. Depèn d'on posem la línia de què és cada cosa. Per tant, jo ja esmene la partida. Per a mi la CUP no és extrema esquerra. De fet, és un partit socialdemòcrata que té un discurs anticapitalista però a la pràctica fa accions socialdemòcrates, que pot agradar més o menys, i hi ha molts altres partits a qui pots votar, però em costa veure'l com una cosa més enllà que això.
Com ho veieu vosaltres? Compartiu, no? Hi ha hagut una miqueta més de debat respecte a l'opinió del Jordi.
Sí, bueno, a veure, per mi el Jordi té raó. O sigui, simplement... per una de les raons que no es pot comparar Aliança Catalana amb CUP és que CUP simplement és el que hi ha més a l'esquerra. Aliança Catalana és el que hi ha més a la dreta, però és molt més a la dreta Aliança Catalana que a l'esquerra CUP. I CUP, les seves... ho ha dit el Jordi, les seves mires és aconseguir béns socials per la ciutadania, no? Vull dir, no prendre la revolució... no prendre el poder per les armes, que seria una idea de l'extrema esquerra, per dir alguna cosa, no?
Tampoc ho és el postulat. O sigui, no crec que Aliança Catalana ho digui, perquè si fem aquesta comparativa pot semblar que Aliança Catalana vol fer un cop d'estat. Tampoc és això, no? Però en el moment que mires què és el que qüestiona cadascú, crec que està atacant a drets molt més fonamentals de la democràcia, els postulats que fa Aliança Catalana, perquè estan en contra de declaracions internacionals, com és la Declaració dels Drets Humans en alguns aspectes, o en tractats com el de Ginebra, no?, en quant a persones refugiades, cosa que la CUP no està fent. Per tant, i en qualsevol cas, si la CUP fora més extrema i fora més extrema esquerra, també seria una comparativa tramposa, perquè parteixen de postulats ideològics totalment diferents. Per tant, els vetos, si hi hauria d'haver, serien per altres motius totalment diferenciats. Per tant, això de comparar perquè els extrems es toquin aquestes coses, em sembla una mirada molt centrista de voler un statut quo que no canvia ni cap a l'extrema dreta, ni cap a l'extrema esquerra, ni cap a cap lloc, no? Perquè ja li està bé el que hi ha, i per tant evitem que aquells que pressionen més per a canviar les coses, siga d'una forma més reaccionària, d'una forma més progressista, no tinguen les capacitats dient que ells s'assemblen, i per tant posar-los a tots en un mateix sac, que és bastant absurd posar-los en un mateix sac.
Llavors, cordons sanitaris sí en funció del partit, cordons sanitaris no, es pot parlar amb tothom, com va la cosa?
Jo diria que es pot parlar amb tothom, i en els que no els hi agrada parlar amb segons quin tothom, doncs ho tenen de la seva mà a les properes eleccions, que guanyin més escons, i així els altres no hi seran i no hi haurem de parlar. Vull dir, és que de vegades, no sé, són aquelles coses... Ara no sé què dirà l'Anna Maria, perquè ara parlaré amb clau d'estat, però vull dir, a veure...
No dirà res, tranquil.
Deixo
parlar, Quirze, no m'hi poso que parla dels meus companys.
Moltes gràcies, no esperava menys de tu. Però, o sigui, per exemple, el PP està sempre dient que malament que ho fan, i cony, doncs haver guanyat les eleccions i feu vosaltres, vull dir... No les veu guanyar, no, les eleccions? Doncs escolta, tu. No sé si m'explico, no?
Sí, sí. Anna Maria, vinga.
Mira, nosaltres aquí, en l'Ajuntament de Badalona, vam tenir l'alcaldessa Dolors Sabater, que estava en el govern amb la CUP, en coalició amb Esquerra Republicana, amb una moció de censura en en García Albiol, alcalde del PP. Únic que vam aconseguir és que a les properes eleccions el PP està manant amb majoria absoluta. Per tant, es té que parlar amb tothom i es té que escoltar tothom. Que tu després, les idees, el debat, les conferències que et puguin portar a terme aquestes persones a tu no t'agradin, no siguin del teu parer, ho trobo perfecte. Tothom té que seguir les directrius que realment defensen en quant a partit. Però estan allà perquè algú els ha votat. Vull dir, és que això és així. Jo quan a vegades algú es queixa d'aquí a Badalona, diu, bueno, pues, el que diuen Quirze, a les properes, poder que tots plegats fem una mica d'acte de contricció i sapiguem on col·loquem la papereta i ja està.
Procura que ningú els voti, que la manera de que ningú els voti és que algú, que tots aquests et votin a tu, i ja està.
Exacte.
Intenta guanyar totes les eleccions.
Sí. Exacte, que algú surti i ens convenci a tots plegats, perquè clar, és que això és així.
I fent una mica d'advocat del diable, algú hauria de dir, home, si fessin les coses ben fetes, no, pues potser no hi hauria tant problema, no?
Okay. Bueno, aquí és on jo callo perquè sí. Se m'escalfaria la boca. No, perquè és clar, bé, això també s'ha de tenir en compte, de veritat, eh? De veritat, feu les coses ben fetes i potser serà més fàcil que els demés deixin de votar en aquests que no, amb els quals no voleu parlar i us votin a vosaltres.
Jo crec que el cordó sanitari té un sentit, i ara vaig en contra del que heu dit vosaltres, però no passa res. El que pot ser és que a hores d'ara potser fem tard per parlar de cordons sanitaris, però el cordó sanitari serveix per a que aquestes idees que representa aquesta gent
no tinguin més recorregut, no?
Exacte, és a dir, les bloqueges en els parlaments i els mitjans de comunicació també han de tindre una responsabilitat, i crec que a aquest punt no estem. Que sí que pot servir com una forma d'aïllar-los perquè la gent veja que votar a este grup hauria de ser inútil perquè és impossible que les propostes nasquen de forma consensuada en un partit que difícilment tindrà una majoria, excepte en casos puntuals com és el cas, per exemple, de Badalona. Sí, també és cert que això pot enfadar alguna gent i, per tant, que més gent es faci suport. Sí, en tot cas, jo crec que en el fons hi ha dues coses. D'una és la responsabilitat dels partits que no volen aquestes eixides, que volen eixides més democràtiques, més progressistes. Quina responsabilitat tenen al moment que governen per a contentar aquelles capes socials que diuen representar i defensar? Perquè tot sovint el que ens trobem és que aquestes capes tenen un descontent tan gran en la política que no necessàriament se'n van a postulats d'extrema dreta, però sí que se'n van a l'abstenció. I per tant acaben alimentant les opcions polítiques d'extrema dreta, que ara mateix sí que tenen un suport electoral molt, molt gran, com a mínim, mentre no hi hagi un descontent respecte a les seues accions, que és possible que en el moment que governen hi hagi un descontent i els suports que tenen ara tinguen menys força, però pel canvi ens haurem menjat uns quants anys d'unes polítiques bastant nefastes, per exemple, en quant a polítiques d'igualtat o d'integració. Això d'una banda. I després, d'altra banda, jo crec que hi ha una qüestió que és bastant més general, que s'escapa de la lògica dels parlaments o dels plens municipals, que passa per quin és el context social i cap a on avança el que podríem dir-li sentit comú, que és el que deia abans de la idea d'hegemonia cultural, agafant termes molt gramscians, no? Què significa? On se situa la majoria de la població, com entenc que és la societat, i per tant la majoria comparteix això. Si el sentit comú, hegemonia cultural o com vulguem dir-li, tendeix cap a postulats que fan entendre que els postulats de la dreta o de l'extrema dreta són els més normals, entre cometes, aquest electorat no canviarà, perquè de fet guanyarà pes. Això, tenen responsabilitat els parlaments, sí, però sobretot tenen responsabilitat els mitjans de comunicació, i no em referisc a mitjans d'informació com pot ser esta casa, no? Sinó també plataformes de comunicació on estan difonent-se els discursos que alimenten això. I així és on entren els interessos de grans magnats per tindre el control d'alguns d'alguns espais comunicatius, sense anar més lluny a Elon Musk, no? Per tant, bé, són molts factors que estan en conflicte entre ells, i dins dels quals, per sort, hi ha escletxes que permeten en algun moment treure esperances. Però és cert que la mirada general, com a mínim a mi, és bastant, bastant negativa, no? I sembla que anem a poc cap a una situació de difícil resolució per l'ascens que estem veient dels discursos més reaccionaris i excloents a nivell de tot el món, que és especialment preocupant, i acaba que m'estic enrotllant molt, no només en quant a igualtat i drets, sinó també sobre com afrontem grans reptes mundials, com és l'emergència climàtica, que ens pot portar a migracions massives, a refugiats climàtics, sí. que en governs d'extrema dreta ho tindran molt difícil per a realment trobar un lloc en el món. I el Mediterrani no ens lliurarem d'això, perquè és un dels mars que més està calfant-se.
Més afectats, i tant.
Sí, sí.
Sí, sí.
Avui a TV3, al migdia, han donat que a Madrid hi haurà una trobada de dirigents d'extrema dreta,
sí.
Europeus, i que l'Ayuso està, que clar, s'enfila per les parets i toca la pandereta, i jo no sé quantes coses més, no? Doncs bé, això estic segura que en parlarem i en parlarem i en parlarem. I poder, és el que ha dit en Jordi, vull dir, també els mitjans de comunicació, doncs també tindríem que passar una mica de punteta sobre això, no ho sé, eh? Perquè, clar, quan més propaganda els hi donem, quan més hores de... I a vegades a TV3 penso, i a mi que m'importa el que està passant a Madrid, perquè m'ho tinguin que explicar. Vull dir, i és que ho veig a venir, que ens menjarem aquesta cimera d'extrema dreta per dinar, per sopar i per esmorzar. I les xarxes, com ha dit en Jordi, jo no sé si estem a temps d'aturar
tanta barbaritat en les xarxes. No ho sé, eh?
Home, aquí estem amb el tema de les portes al camp, eh? Això és complicat.
Ell és jove i ho deu veure d'una altra manera. Jo, que ja som gran, ho veig molt, molt, molt complicat.
Quirze, vols aportar alguna reflexió més?
Mira, si, o sigui, jo amb una paraula que ha pronunciat el Jordi, voldria, si em permeteu, fer-hi un incís que talla una mica el guió de la trobada, o sigui, de la tertúlia d'avui. Però és una pregunta. Heu vist Papallones Negres? I si em dieu que no l'heu vist, us la recomano. Estem parlant de migrants climàtics, eh? Ja està, ja he fet el meu incís. Gràcies per deixar-me'l fer, eh?
No, però és que és veritat que en parlem poc, però que serà una de les conseqüències que ens trobarem no massa tard.
De fet, ja les tenim. El que passa és que estan passant en països on no mirem. Si mirem el conflicte de Sudan, en gran mesura està marcat per poblacions que vivien al voltant del llac Txad, que està dessecant-se, per tant, tots els que feien agricultura han de moure's, tots els que feien ramaderia al seu voltant han de moure's, entren en conflicte entre ells, i això se suma a actors internacionals als quals s'acullen algunes de les poblacions locals per a tindre una defensa. I llavors així comencem a preguntar-nos com és que l'estat islàmic versió de tal país està guanyant força? No és per una qüestió especialment de que es creguen els postulats d'estat islàmic, són perquè es garanteixen un cert control territorial per a garantir-se mínimament el seu estil de vida, i això està provocant milions de migracions. Si això li sumem a causes prèvies, no? Com per exemple la mineria en països que són rics en materials que necessiten, per exemple, per fer ordenadors i mòbils, tenim un Àfrica, Congo, Sudan fet a caldo, no? Per tant, quan si això comença a passar també més a prop d'Europa, doncs les conseqüències seran més dures, i llavors començarem a parlar de que la política fronterera no funciona. Potser és que el problema no és la política fronterera, sinó que és que estem fent en altres llocs.
Bé, doncs, us sembla que entrem en temes més distesos?
Vinga.
Ho dic perquè segurament, si ara us convidés a ballar, segurament totes aquestes cabòries us marxarien del cap, ni que fos per una estona. Segurament.
Segur.
Ho dic perquè ara s'està posant de moda el tardeig, que aquest és un concepte que jo diria que ve de Madrid, el tardeo, i que sí, sembla que ara està de moda perquè les discoteques de Barcelona han establert doncs aquesta franja de tarda perquè el que abans eren els cinquentones, no? Però ara ja és a partir dels 40, sembla que és un públic que li ve de gust sortir a la tarda, anar a ballar, compartir estona amb els amics, fer coneixença, és una teràpia, podríem dir que és una teràpia, també és un negoci, perquè clar, aquestes discoteques han vist aquí un nínxol que els pot anar molt bé. Què us sembla aquesta moda, aquesta manera de fer? Suposo que la coneixeu, no? Heu sentit a parlar.
Sí.
Vinga, Ana Maria, com ho veus tu?
Jo ho veig perfecte. Aviam, la música, el ball, relacionar-te amb la gent, tot això és fantàstic, i més quan ens anem fent grans. Cognitivament és algo que ens va millor que estar sentats a casa davant de la tele escoltant segons quines tonteries. Te'n vas a un lloc, parles amb gent, coneixes a gent, te'n vas amb la teva colla, et trobes amb gent que igual fa temps que no veus. Prens algo i escolta, hi ha horari normal. Mira, nosaltres som cinc amigues que ens trobàvem sempre per anar a sopar. I ara ja deu fer cosa d'un any i mig que vam dir no sopar, no, perquè tenim que sopar tant d'hora que els restaurants ens fan mala cara. Anem a dinar. Doncs, és perquè és lògic. Vull dir, abans anaves a sopar a les 9 de la nit, després anaves a prendre una copa, arribaves a casa a la 1 i no passava res. L'endemà, com nova. Ara cada cop, pitjor. Doncs vas a dinar, després de dinar te sentes amb un cafè, segueixes xerrant amb el cafè fins a mitja tarda. Doncs, escolta'm, això és com a infermera. Jo ho recepto a tothom. A tothom ho recepto.
És terapèutic, no només per a la salut física, sinó també per la mental, eh?
Per la mental, sobretot per la mental.
Quirze, què? Com ho veus, això?
Mira, jo ho veig molt bé. Jo, quan era jovenet, que d'això fa... Bueno, Fa molt. Fa molt. Quan era jovenet, a veure, aquí, almenys a Sabadell, que era on movia jo, els horaris eren de 9 a 1 i de 3 a 7. Llavors, a les 7, doncs, hi havia aquell que anava a jugar a futbolín, l'altre anava al billar, l'altre anava a jugar a escacs, i l'altre anava simplement a fer una cerveseta perquè es trobava amb uns amics, i l'altre, doncs, anava a estudiar perquè es feia una formació professional després de la feina. I, o sigui, tothom tenia una ocupació després de les 7. Per exemple, a mi em recorda la pel·lícula aquella Bailamos, de Peter Silsum, que, bueno, protagonitzada pel Richard Gere, que, vull dir, aquell senyor era advocat, passava un dia molt estremat i llavors quan acabava se n'anava amb una,
sí,
amb una acadèmia de ball.
Dir, sí, era,
és una pel·lícula preciosa perquè precisament, sí. Això que ens acaba de dir l'Anna Maria, ho veus allà reflectit, que allò era una teràpia, però una teràpia increïble. I aquell que cadascú té les seves tendències i té els seus nivells i tot això, però aquell que anava a jugar a escacs o anava a jugar a futbolín, doncs també era una teràpia, perquè això era un antiestrès, això feies baixar la tensió de tot el dia. Aquell senyor que feia d'advocat tenia casos molt complicats i tenia d'anar a l'audiència i defensar-los, i resulta, doncs, que al final l'home era feliç perquè tenia aquesta vàlvula d'escapament.
Clar.
Ja ho he dit, que jo no... Jo sí, és que si no em talleu no pararé, eh?
No, doncs deixem el Jordi, perquè si no...
Sí,
Jordi,
sí.
Bueno, tu aquesta franja d'edat no et tocaria, però... No.
És que passa, treballa tant, que hi ha voltes que a les 10 i mitja de la nit estic...
ja no pots.
Per tant, hi ha dies que... De fet, jo sempre he sigut molt més de matins que de tardes, la veritat. Sí. Per tant, de vegades quedar-me per la nit o anar a un concert, a voltes és com... Uf, no puc més. Sí. És cert que, evidentment, molts dels meus amics, excepte els que tenen fills, que ja comencen a tindre uns quants fills, sí que són més d'anar a sopar i després fer alguna cosa, i ja m'està bé. Però jo crec que en qualsevol cas, més enllà del moment, és allò que dèieu, no? De mens sana incorpore sano, que al final és trobar espais de relació. També és important que aquests espais de relació no sempre passen pel consum, no? Perquè el tardeo en gran mesura és això. Hi ha moltes altres formes de tindre espais de relació i de trobada que no passen per necessàriament gastar diners o anar a dinar o sopar, que està molt bé fer-ho.
O posar el cul a la cadira.
Exacte, pots anar a passejar per la muntanya, per dir. Però endavant, i de fet en una situació com la que estem ara, que sembla que tendim cap a un món més individualista, que les feines ens tenen agobiats i que acabem pillant el mòbil i passant moltes hores davant del mòbil, tot el que siga desconnectar d'això per a connectar amb la resta de gent, endavant. I si es diu tardeu o es diga com es diga, vale.
Doncs mira, potser podríem aprendre algunes coses de Madrid, eh?
Que bé, no?
Sí, mira, totes les que siguin bones, ja t'ho dic.
I tant, sí.
Bé, doncs Anna Maria, Jordi, Quirze, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé.
Vinga,
adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Igual.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fair3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fair3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.